Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Tothom tranquil, ha assegurat Hansi Flick en roda de premsa que renovarà, entre d'altres coses perquè vol ser l'entrenador del Barça quan l'estadi estigui acabat. A veure si al final haurem de demanar als senyors de Lima que baixin una mica més el ritme. De seguida escoltarem a Hansi Flick, que ha estat la d'avui una roda de premsa molt interessant, parlant del seu futur i també en clau mercat. Ho ha dit que aquest estiu més que mai s'han de prendre decisions perfectes per millorar la plantilla i dotar-la d'una mica més d'experiència. L'equip és jove i molt bo, però es pot millorar. Té Hansi Flick tota la raó. Demà, Barça-Celta a l'estadi del Camp Nou. La jornada 33 a la Lliga arrenca avui. Tenim a les 7 de la tarda Athletic Club Osasuna i Mallorca-València i a 2:15 Real Madrid-Alavés, a veure com reacciona el Bernabéu després de l'eliminació de l'equip de la Champions i d'estar ja molt a prop de tancar una segona temporada en blanc. I també a 2:15 a la mateixa hora tenim a Montilivi el Girona-Betis. El Girona en busca d'una victòria que els deixaria a les portes de la salvació matemàtica. Té Mitchell, les baixes de Bennett i Abel Ruiz. A la davantera recupera a Blin en defensa. I l'Espanyol visitarà dijous el Rayo buscant la primera victòria del 2026 i mirant de guanyar tranquil·litat. Avui escoltarem a Dolan. Demà tenim derbi a la Lliga Femenina, Espanyol-Barça. Si el Barça guanya, es proclamarà ja campió de Lliga. Setmana important per les Blaugrana amb el derbi demà i l'anada de la semifinal de Champions al camp del Bayern el proper dissabte. I tan a bon matí no arriba encara pel derbi, podria entrar en la llista per viatjar a Munic. Cita vital avui pel Barça de bàsquet. A 8:45, Barça-Estrella Roja al Palau. Primera ronda de repesca a partit únic. El que guanyi avança ronda, el que perdi s'acomiada de l'Eurolliga. I en tennis està en marxa l'Open de Madrid. Està jugant ara mateix Paula Badosa, el seu debut allà aquesta temporada, contra l'austríaca Julia Grabher. Està guanyant Paula Badosa el primer set per 5 jocs a 3. Estem també pendents dia a dia de l'evolució de Carlos Alcaraz, que està en perill ni més ni menys que la seva participació a Roland Garros per una lesió al canell. Va arribar al godó tocat de Monte Carlo i només va poder jugar un partit, no jugar a Madrid, Roma pràcticament descartat i tant de bo arribi a París. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, el dia del clàssic de Lliga, què preferiu? Que el Madrid hagi de fer un possible passadís, 30%, guanyar la Lliga guanyant el clàssic, la majoria, el 70%. En clau espanyol, toca visitar el Rayo i rebre el Llevant. Signeu guanyar només un partit dels dos. Esteu votant que sí al 57%, que no al 33%. I en clau Girona, guanya o no guanya el Girona avui davant del Betis. Creieu que guanya el 25%, que no guanya el 75%. Jorge Martínez està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
Esports COPE. Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy, muy bien para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Take one, now you've got me out of my mind.
Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Arrenca l'Esportscope d'avui dimarts, centrats en la jornada 33 del Campionat de Lliga, que arrenca avui. Queden 7 partits perquè això s'acabi. El Barça, recordo, li treu 9 punts al Real Madrid al capdavant de la classificació, encara amb 21 punts per disputar-se. Avui tenim Real Madrid a l'Alavés i demà Barça-Celta. Busquem les novetats del Barça des de la ciutat esportiva Joan Gamper, on tenim l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Roda de premsa interessant avui, la de Hansi Flick, amb contingut i amb titulars. El més gruixut, podríem dir-ho així, és que ha assegurat que renovarà el seu contracte amb el Barça.
Sí, una setmana després de l'eliminació de Champions teníem ganes d'escoltar el tècnic, ha dit que ja tenen l'ànim renovat. Avui ens ha deixat titulars en sala de premsa, que somiem guanyar una Champions, que espera que arribi aviat, i sobre el seu futur podríem dir que és el primer cop que és tan contundent a l'anunciar que renovarà. La reunió familiar per prendre la decisió ja s'ha celebrat, han trobat en Barcelona un lloc feliç. Flick se sent en el millor moment de la seva carrera i ha deixat així de clar que firmarà l'ampliació del seu contracte. Això sí, haurem d'esperar un cop la Lliga quedi resolta.
This is my plan, of course.
És el meu pla, sí. Jo he dit que això és 100% honest. Aquesta serà la meva última etapa en la meva carrera. I per mi, en aquest moment, tinc molt bones sensacions. És així. I sí, vull renovar el meu contracte, però no és ara el moment de parlar-ne perquè tenim un gran objectiu les properes setmanes.
Té contracte fins al 27, Condis, renovaria fins al 28, per tant, una temporada més, no?
Sí, això ens ha deixat entreveure quan se li ha preguntat fins quan. Ha dit que mínim un any més, perquè si l'escoltes, la pista és aquesta. Escolta.
Que vull ser l'entrenador en aquest estadi quan estigui acabat. No sé quan serà, però mai no saps si passarà. Sempre és així. Es tracta del rendiment, les victòries, o com juguem a futbol. Tot va d'això. Per tant, sempre dic que dono el meu millor amb tot el meu staff tècnic per aquest equip, per aquest club i per l'afició. I estic molt content, agraeixo molt com funciona aquí. I bé, em sento com que això és una sola família i és fantàstic viure això cada dia perquè tenim molta energia dins l'equip també.
Sí, sí, vol ser l'entrenador del Barça quan l'estadi estigui acabat. Helena, a veure si al final haurem de demanar als de Lima que baixin el ritme una mica.
Sí, ho estava dient de broma abans amb el David Bernabéu. Sí.
És una broma fàcil, ja l'he fet abans. Sí, sí.
És així. Veurem, no? En principi, el Camp Nou amb la coberta inclosa estarà acabat el 2028, però bé, deia mínim fins a aquest any, no? Seria, doncs, d'entrada la idea a renovar un any més. Ha tornat a deixar clar, Flick, que serà la seva última feina abans de jubilar-se, és a dir, que retirarà el Barça, ja ho havia dit, avui ho ha tornat a repetir.
També m'ha agradat el que ha dit sobre el mercat, Helena, que diu que té un equip jove, que té molt bon equip, però que aquest estiu toca reforçar bé la plantilla i prendre bones decisions, eh?
La necessitat d'encertar en el proper mercat de fitxatges, el Barça espera estar a la regla 1-1, decisions que s'han de prendre, escoltant entre línies a Flick, pensant en portar jugadors de jerarquia.
You know, this is for me it's a big dream. Per mi és un gran somni. La vida és això, que guanyem la Lliga de Campions, tenim un equip fantàstic també pels propers anys. I com sempre he dit, hem de prendre les decisions adequades sobre el mercat de fitxatges, és molt important. No fer bé, com sempre dic, fer coses estúpides, no les fem, hem de prendre decisions adequades, han de ser perfectes, i crec que l'equip és jove i tenim tot un gran potencial també per millorar encara més, i també crec que tenim una bona estructura.
Decisions perfectes, equip jove, però ha reconegut també que potser en algun moment ha faltat una miqueta d'experiència, com dius.
Sí, quan se li ha preguntat què li ha faltat al Barça en Champions, Flick ha assenyalat que lideratge al camp en eliminatòries d'aquesta competició. És el primer cop, a més, que se'n recorda tan explícitament d'Iñigo Martínez.
En aquest moment, el març, Al final de temporada és important que tinguis cada jugador amb tu. Crec que el Frenkie bé no hi era, el Rafinha tampoc, però no és l'excusa, és així, perquè has de gestionar-ho. Altres equips també ho tenen. I crec que la temporada passada teníem l'Íñigo. L'Íñigo és un líder increïble. I això també és el que estem aprenent i necessitem jugadors que siguin capaços de sí tenir aquest lideratge al terreny. És important en aquests moments. Però també en el moment en què es tracta d'uns quarts o unes semis de Champions, també necessitem això. Necessitem aquests jugadors madurs, capaços de mostrar el camí cap on hem d'anar.
S'han recordat d'Íñigo Martínez i no sé si ha dit això també pensant en Bastoni, que és un nom que sona cada vegada més, com dius?
Sí, jo crec que quan s'ha referit a la necessitat de reforçar-se bé en el proper mercat d'estiu, també ha volgut deixar clar que s'ha de pensar en futbolistes de jerarquia, no? Que portin lideratge en una plantilla tan jove, que té molt marge de millora, evidentment, que estan en un procés i en un camí d'aprenentatge, però que també necessiten certa ascendència al camp. De fet, ha recordat que no hi van ser ni Rafinha ni De Jong a l'anada contra l'Atlético de Madrid i això doncs els va passar factura. Jo crec que és un missatge també per Deco a l'hora de reforçar-se en el proper mercat.
Totalment. I una última cosa que ahir li van preguntar a Eric, què preferiria? Si que el Madrid fes passadís, si guanyar la Lliga al Camp Nou el dia del Clàssic. Avui també li han tirat aquesta pregunta que fem avui també als nostres oients a Hansi Flick, però no ha estat molt contundent en la resposta. Ell es mou en el discurs de partit a partit i si fem les coses bé ja caurà la Lliga.
Li tocarà respondre aquesta pregunta en més d'una ocasió, ja et dic, Joan, d'aquí al 10 de maig. Hi ha dies i hi ha jornades de Lliga. Ara mateix el Barça li treu 9 punts al Real Madrid a falta de 7 jornades pel final. Flick diu que no recorda com va viure aquesta polèmica, perquè a Espanya el tema del passadís ja s'ha convertit en una polèmica. Quan era Alemanya, guanya el triplet amb el Bayern en el moment de la pandèmia, el Covid ja li ha anat bé doncs, per esquivar aquesta pregunta. I ell suposo que com el vestidor, no? Quan abans millor.
We go step by step, anem pas a pas. I això per mi es tracta del següent partit, el següent, el següent. Serà difícil també fins al final, però lluitarem. I per mi està clar, hem de donar el millor i al final no em preocupen aquestes coses. Senzillament, és clar que volem guanyar la Lliga, però encara no s'ha fet.
Doncs partit a partit, el proper partit és demà al Camp Nou contra el Celta. Com tenim l'equip de cara al partit, Helena?
Encara no entrena Marc Bernal, la seva recuperació s'està allargant una mica més del compte. Demà serà el seu quart partit de baixa. Tampoc estaran disponibles els lesionats Rafinha i Christensen. Fermín sí que està per jugar, si Flick ho considera, això sí, amb una màscara protectora, perquè saps que li van haver de cosir el llavi. I avui a l'entrenament hi ha hagut passadís per Lamine Yamal, que ara t'explicarà Víctor.
Sí.
Doncs va arribar ahir a la nit en un vol privat després de guanyar el Premi Laureus al millor esportista jove de l'any.
Sí, doncs ara en parlem de seguida. Condis, gràcies, així està el Barça.
Adéu, bona tarda.
De seguida anem de gala.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Sona la sintonia de les gales, a Sports Cope, perquè hem de parlar d'aquesta gala dels Premis Laureus, a la que va assistir in person el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Andrés Cout o no? Ben vestit o
sí,
la batalla?
No, jo ben vestit. El que passa és que tampoc era obligatori, vaig veure entre la premsa, ni entre els que estaven nominats o premiats, perquè la Lamine Yamal és veritat que va anar molt de carrer, diguem.
És veritat. Ben vestit què vol dir? Smoking no. No,
no smoking no, no. Era o sigui, d'americana, camisa bé. I pantaló de tratge i unes sabates de tratge de vestir.
Molt bé. I què tal l'ambient? Una mica artificial, no? Això dels Laureus o què?
Sí.
Una mica...
Són a l'Ajuntament de Madrid, a Cibeles, davant de la Font, al Palau de Cibeles, i a veure, és veritat que l'organització, per exemple, en comparació hi ha molta més gent treballant que a la Pilota d'Or, però... queda tot una mica sí, artificial. Van moltes personalitats de Madrid. És veritat que venen llegendes, estaven des de Cafú, va venir Giacomo Agostini de les motos, estava Sinner, Alcaraz, Djokovic, veies a Sabalenka, Simone Biles, que havia guanyat l'any anterior, Cafú, bueno, veies a llegendes, o sigui, hi havia gent amb cara i ulls, vull dir, gent molt important, estava Figo, Bonucci... Però és veritat que una mica sí, artificial, una mica una gala que la gent deia que anys enrere era millor, que era més glamurosa i ara s'ha anat perdent. I era la tercera edició que es fa a Madrid. Porten 25 anys a l'Euros.
I la Minya Mal recull el seu segon.
És el més jove. És el més jove. Bueno, és que tots els rècords que fa, tot el que fa la Min sempre és el més jove en el més jove. Doncs és el més jove en aconseguir dos Laureus, té dos. Aquesta vegada no apareixia cap paper, no estava ni nominat. Li van donar un premi que és el millor esportista jove de l'any, el 2026, i li han donat aquest premi que ningú sabia, que la Min només al migdia es va assabentar tothom que viatjaria, però no apareixia cap paper ni a cap document dels Laureus, i l'any passat va guanyar el primer Laureus de la seva carrera, que era l'esportista revelació del 2025-200. Doncs és l'esportista més jove en endur-se aquests dos Laureus, uns premis que, per exemple, té Johan Cruyff, a títol pòstum, el Barça, Leo Messi, el Barça femení, Aitana Bonmatí, que el va guanyar millor esportista femení el 2024, i un en la Minya Mal, que a l'acabar els Laureus i abans de marxar, perquè, clar, va arribar a la tarda a Madrid, passada les 5 de la tarda, amb el seu cosí el Moja, amb el seu millor amic el Soja, també estava el George Mendes, que és el seu representant, va arribar a Madrid i va recollir el premi, va fer una roda de premsa express i va tornar a Barcelona amb una fotografia que va penjar ell menjant McDonald's al jet privat.
Nuggets, no?
Nuggets, allà una hamburguesa i unes patates fregides. I en aquesta roda de premsa express, doncs, dos titulars. El primer li preguntàvem per la responsabilitat que té amb només 18 anys.
Al principio te cuesta darte cuenta de que es una responsabilidad porque igual que para lo bueno tienes voz para llegar a todos lados, para lo malo también. Entonces sí que es verdad que no puedes equivocarte porque al final eres ejemplo de muchos niños. Entonces pues me lo tomo como algo bueno, intento siempre que hable decir algo con sentido y que ayude a más gente. Entonces pues alguna vez me equivocaré seguramente, pero tengo 18 años y es así, es lo que hay.
Molt madur. La Minya Mal li preguntava, la comparació, eterna comparació, evidentment, amb Leo Messi, que també s'ha endut Laureus, doncs li preguntaven per aquesta comparació.
Un deportista no és solo una leyenda en su deporte, sinó en todos los deportes, pues te das cuenta de lo que es, y Messi, que para mí es el mejor jugador de la historia, pero si no es el mejor deportista de la historia, pues ahí estará en esa conversación. Entonces, es un ídolo más. Yo creo que todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho y así hasta la infancia de todos los niños que hemos jugado en el cole, en el parque. Entonces ojalá poder seguir su camino.
Amb Leo Messi compartirà una competició aquest estiu, és el Mundial, i deia la Minya Mal, li preguntaven pel Mundial, diu que li fa molta il·lusió, que és un somni des de petit i que ja està pensant en el Mundial, que vol jugar-ho, vol representar la selecció i està doncs, un mes llarg concentrat amb la Roja. Per cert, d'aquesta gala estava nominada Aitana Bonmatí, que no va viatjar, l'havia guanyat, com dèiem, el 2024, el seu primer i únic Laureus que té a data d'avui, que era millor esportista femenina, estava nominada una altra vegada millor esportista femenina, no se'l van dur Sabalenka, i Marc Márquez també estava nominat a millor esportista, el va guanyar Carlos Alcaraz, hi havia moltíssima competència aquí, estava Pogacar, estava Sinner, estava Duplantis, el mateix Márquez tampoc va viatjar a Madrid, estava nominat, però se'l van dur Carlos Alcaraz.
Perfecte, això és el que va donar de si ahir la gala dels Premis Laureus. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya. It's my
Les 3 i 24. Hem escoltat abans a Hansi Flick, el tècnic del Barça. José Luis Gil, bona tarda.
Ella Batllori, bona tarda.
També ha parlat a Vigo el tècnic del Celta, Claudio Giraldez.
Un Celta que intenta retrobar-se, després de ser esborrat de l'Europa League de manera contundent pel Friburg, amb la doble derrota fora i a casa, però que no es pot despistar perquè el triomf en Copa de la Reial Societat ja li dona plaça d'Europa League. Ara mateix l'altre seria pel Betis i el Celta ocuparia plaça de Conference. No es pot despistar, té el Getafe 3 punts per darrere i, coses que té la vida, el Getafe visita el camp d'una cansadíssima després de la Copa Real Sociedad. Així que el Celta ha de resetejar com més abans millor per assegurar plaça europea. Un Celta que ha deixat bon regust de boca les dues últimes vegades que va visitar el Camp Nou.
És un equip que juga bé.
Va deixar
bons peloteros.
Fa dos anys va deixar anar un 0-2. La temporada passada, ho recordaràs, va deixar anar un 1-3. I és aquest feeling el que vol recuperar el conjunt de Giraldez. Un Giraldez que pensa que sí, que és possible puntuar al Camp Nou.
Claro que podemos hacerlo. Tenemos, creo que muchas ideas para cómo poder hacerles daño. Creo que tenemos que unir un poco esos tres partidos que dice Hansi, en el que tenemos momentos muy muy buenos en lo ofensivo y en lo defensivo. Tenemos que ser capaces de unirlo, de ser 90 minutos perfectos para poder ganarle. Nos hemos quedado a las puertas, sobre todo en dos de las tres ocasiones, y para ganarle al Barça y al líder de la Liga Española tienes que hacer las cosas muy muy bien y tener esa pizca de suerte de que ellos no acierten en las llegadas que van a ser capaces de generar, porque las han generado en todos los partidos.
I a part d'aquesta pinzelladeta de sort que cal per sumar on ningú, cap equip ha sumat aquesta temporada, escolti, senyor Giraldez, aquest plan com és? Per on passa?
No te lo puedo desvelar, pero sí que tenemos varios planes para cómo ajustar ese juego interior a ellos tan potente, pero es que luego, más allá de que ajustes bien el juego interior, tiene un juego de bandas peligrosísimo, con jugadores a nivel individual y con mecanismos ofensivos por fuera también muy buenos, ataca muy bien la profundidad. Si juega Ferran te estás estirando permanentemente el espacio, si juega Lewandowski te es un jugador más en la construcción del juego por dentro y por eso son tan potentes y tan difíciles de defender, y creo que tenemos que estar muy muy bien en avanzado y muy muy bien cuando estemos bajos.
Vaja, que si no és un, te la muntarà un altre. No hi ha encara llista de convocats. Hi ha dos o tres futbolistes que estan tocats. És baixa segura. Starfelt apunta aquesta dada. Els 5 partits que el defensa suec no ha jugat amb el Celta, el conjunt de Vigo ha encaixat 15 gols.
Déu-n'hi-do.
Estigues tranquil.
Doncs demà l'estadi del Camp Nou, aquest Barça-Celta, que el Barça jugarà sabent què ha fet el Real Madrid, que té avui, aquesta nit, el seu partit al Santiago Bernabéu, a partir de 2:15, rep al Deportivo Alavés. Busquem les novetats de l'equip blanc amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, que ya está, o habrá que estar pendiente de lo que pase en el campo, Miguel Ángel, y también pendiente de cuál es la reacción de la grada después de caer el Madrid eliminado en Champions, ¿eh?
Sí, porque desde que se cayó en Múnich, el Madrid no ha vuelto a pisar el Estadio Santiago Bernabéu, hoy va a ser el primer día, y bueno, pues te cuento que la gente está evidentemente desanimada, es un partido entre semana, horario tardío, 9:30, por supuesto no se va a llenar el Bernabéu, vamos a ver si puede acabar siendo incluso la entrada más pobre de la temporada. Supongo que habrá al menos 60.000 aficionados. 60 euros cuesta la localidad más barata. Y bueno, vamos a ver cómo recibe la afición al equipo después de caer ya en Champions, después de enlazar 4 partidos consecutivos sin ganar, después del parón, y después de completar su segunda temporada en blanco, si excluimos esa Supercopa de Europa y esa Intercontinental que se ganó el año pasado. Así que, bueno, con todo, pues el Madrid a intentar ser lo más profesional posible en estas últimas 7 jornadas de liga que faltan.
Sí, hay que ver cómo se lo toma el equipo, ¿no? Porque, bueno, ayer contaste en el partidazo que había habido reunión Arbeloa con la plantilla. Hay que tratar de dar la mejor imagen posible, Miguel Ángel. Además, la liga no está terminada todavía.
Sí, hombre, hay que acabar con decencia y con dignidad por lo menos, ¿no? No sé si es que atisbó Arbeloa en estos últimos días de trabajo en Valdebebas algo de relajación en sus jugadores, pero anoche contamos que el domingo se reunió con ellos en el vestuario de Valdebebas para pedirles eso, ¿no? Que no bajen los brazos, que hay que terminar la temporada con profesionalidad y con dignidad. En esa reunión, según nos contaron, participaron también algunos jugadores como Carvajal, como Mbappé, como Tchouaméni o como Bellingham, y bueno, pues el primer examen es hoy, ¿no? Quedan 3 partidos en el Estadio Santiago Bernabéu antes de que acabe la Liga. Hoy en los prolegómenos se va a homenajear a los juveniles que ayer consiguieron la segunda Youth League de la historia del club. Y en lo deportivo, pues una convocatoria en la que no está Courtois, no está Rodrigo y no está Asensio, que sigue intentando expulsar de su cuerpo esa bacteria y recuperando peso, y a partir de aquí pues volverá Tchouaméni, que no pudo estar en Múnich por sanción, y yo preveo principalmente alguna rotación en defensa, ¿no? Yo creo que Carvajal, Hausen, Carreras pueden tener cabida en el once inicial.
Perfecto, veremos cómo va, te escuchamos después, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Otro para ti, 3:29, una pausa y al debat. Avui amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Luna.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Doncs el saludem ja. Tomàs, hola, bona tarda.
Bona tarda, querido, què tal?
Molt bé, i tu, tot bé?
Pues bueno, esperando la final d'això, ¿no? S'ha acabado esto, está liquidat, això,
sí,
ya no,
está
no
liqui...
va per res, tot el que ve.
No, encara queden, bueno, queden jornades de Lliga interessants, queda un clàssic,
no, hombre,
queden les semifinals de la Champions, bueno, encara...
Escolta'm una cosa, el dulce descenso del Barça al título, esperem que no sigui otro dulce descenso que me estoy temiendo, però suposem
no,
que no,
no.
I no, però que això necessitaria aquest clàssic també, collons, si juguen el Castilla i el Barça C, tampoc passaria res, no? Però s'ha quedat costa la Lliga Reina, però bé, aquí no hi ha cap més responsable que el que no ens ha pogut batallar-la, no? Però,
sí.
Escolti, a 21 d'abril és una mica justet, això, no?
Sí, deixa'm preguntar-li quina sensació té el Joaquín Luna. Hola, Joaquín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, comparteixo una mica aquesta impressió del Tomàs, tot i que recordo que hi ha un equip a l'Atlético de Madrid a semifinals de la Champions, que hi ha algun partit, i això queda, jo crec que queda compensat perquè tenim Mundial a cada final de temporada, no? És a dir, que potser és un parèntesi, però tornarem una mica a la passió aquesta futbolera amb el Mundial.
Mm. És veritat que no queda molta lliga, queden 7 jornades. L'avantatge, Tomàs, que té el Barça és molt important, són 9 punts. La pregunta és, el Madrid és bon equip, l'Atlètic de Madrid està a unes semifinals de Champions. Com és que no li han plantat més cara a la lliga? Perquè tampoc el Barça d'aquesta temporada, Tomàs, ha estat un Barça, per exemple, tan rodó com el de la temporada passada.
Oh, pues ho ha fet molt malament, rei. És que està claríssim, això. A l'Atlètic de Madrid està a 22 punts, em sembla.
Sí.
I el Madrid, a menys fer una cosa normal, normalilla, estaria empatat cap al Barça o estaria per davant. Perquè tot això parlem de guanyar a casa al Getafe i al Celta, tindria 6 punts més. I tot el que ha perdut fora, escolti una cosa, a Girona, 1-1, a Elche, a Pamplona, és que fent-lo normalillo, tindria a jugar-se, que seria el que dic jo, jugar-se a la Lliga al Camp Nou, ahir paren les màquines i guerra tot d'aquest. Però si no són capaços de guanyar 4 partits a casa, bueno, oiga, me han puteado los árbitros, pues ya lo sabem. Entonces, claro, usted fot vídeos y trae invents, pues aquí ve lo que ve. Pero a l'hora de jugar, al Madrid ha decidit jugar 10 partits a l'any, de debò. I això li ha valgut per possiblement tirar-se per segona vegada el campió de la Premier. I perdre amb el de la Bundesliga quan es va quedar amb 10. Oiga, maestro, pues vostè té arguments per guanyar a la classe media-baja de la Lliga Espanyola. No le guanya, pues como diría el Cristiano, fódase, ¿qué vols que digui
jo? Sí, sí. No, jo crec que Joaquín, el Madrid i l'Atlètic de Madrid estan obligats a batallar-li la Lliga al Barça fins al final.
Bueno, el Madrid bueno, farà per prurito, per professionalitat, perquè ja no té cap altra competició. A mi m'interessa molt veure, escoltar avui una mica el Bernabéu, no?
Mm.
Perquè jo crec que si hi ha un club on el públic influeix, pot influir molt, ara és el Bernabéu. El Barça no, perquè no juga amb l'estadi ple i les coses més o menys van bé. A l'Atlético perquè és un camp entregat bastant al xolismo.
Mm.
Però el Bernabéu encara té aquest esperit crític que avui m'agradarà molt veure cap a on va i com s'expressa, no?
Cap a on anirà avui el tema, Tomàs? Ja aquesta temporada ja hi ha hagut concert de pitos bastantes vegades al Bernabéu i normalment han apuntat alguns futbolistes molt determinats i també han apuntat a la llotja aquesta temporada.
Sí, home, jo vinc allà, que he estat allà una setmana i estan, pues, assumido. Home, hi ha una cosa, que vas a Múnich i en comptes de perdre 7-0, pues, però com vas perdre, pues, era quedar l'orgullo i dir, aquí no s'ha levantat la camisa amb aquella expulsió, tal i qual, bueno, he quedat bé, però està molt bé. Llavors suposo que si no pensara, pues hauria sigut el Paris Saint-Germain que havia fotut a casa. Però per aquesta sova, ara, és una temporada malament, molt mal parida amb tema de fitxatges, i després, escolti, l'aposta de dos tios que podien ser els entrenadors de futur del Madrid els ha acabat d'una manera tremenda. Llavors, clar, aquí hi haurà merder, segur. Sortiran els nens aquests amb la Young League, hi haurà un moment d'eufòria allà, a la segona pilota que no toqui, no haurà merder. I ara hi ha una altra cosa que jo dic. Avui va a l'Alavés.
Sí.
I el Madrid ha de venir a Cornellà i ha d'anar a Sevilla. Ara correrà?
Puh, home, els que correran, Tomàs, són els que tindrà davant, perquè aquests es juguen la vida, eh?
No, però a veure una cosa. Tu vens aquí a Cornellà i el Madrid es deixa la pell, i potser sí que hem de sortir per l'autocar per les clavegueres, eh? Ara aquí corre vostè, després de 7 mesos de... I Sevilla, per últim partit de Lliga, no et dic res.
Sí, sí.
Si vas allà a fer el que no has fet en tot l'any. Això sí que em té una certa, com ho diria, un cert interès. No? Ara vais a correr, ahí vais a echar a segunda a los tontos que han quedado el último del calendari, quan els seguís passejant entre Espanya. Sí. Hòstia, és una cosa interessant, no?
Sí. Aquí sí que hi ha un bon contrast, Joaquín. El Madrid està buscant encara el seu entrenador, tenia Xavi Alonso, per mi va tenir poca paciència, Arbeloa no acaba de funcionar, i en canvi hem escoltat avui la roda de premsa de Hansi Flick, que estava tothom desitjant que confirmés que renovarà, i ha dit que sí, que renovarà, que està molt feliç, que està molt content aquí, que vol guanyar una Champions i que vol ser l'entrenador que ocupi la banqueta d'un Camp Nou finalitzat.
Sí, aquí a diferència una mica del Madrid, que trobarà un entrenador, etc. En fi, el perfil, no sé què, aquí la necessitat ha fet virtut. El no tenir diners per fitxatges ha deixat una plantilla amb la que Flick sembla que està, bueno, està molt còmode, la gent està contenta, inclús jo crec que a vegades oblidem un cert esperit crític. Jo crec que, per exemple, els canvis que va fer Flick l'altre, el dia de Champions, van ser bastant... van ser errors, no s'ha dit gran cosa, en fi, Barcelona se vive bien, etcètera. Sembla que hi ha entrenador per temps, no?
Sí. És veritat que no és perfecte, evidentment, Tomàs, però sí que el Barça ha trobat un entrenador que funciona. L'equip està gustant vell, els resultats acompanyen, sí. Perquè hem de recordar que l'any passat va guanyar 3 títols i que aquest any ha guanyat un i va a camí de guanyar el segon. O sigui, ha trobat un bon element.
Sí, home, i tant que sí. A més, que això del futbol és molt complicat. Què li va funcionar a Florentino? Ancelotti, Zidane. 6 copes d'Europa. I era l'un per l'altre, eh? Vull dir que jo estic convençut que si ara parles amb el Zidane, que sembla que ho té mig fet, hi ha rumors, com hi ha rumors per tot arreu, que diu que estaria inclús disposat a deixar-li fer entrenar, o sigui, seleccionar la França i entrenar al Madrid. Això deuen ser collonades. Però si digués el Zidane ben, vine, perquè és el que li ha funcionat. I al Barça, doncs, escolta, és el que li ha de la necessitat virtut. Quants d'aquests nens jugarien amb un Barça milionari? Mm. Escolta, aquí hem vist fitxar el Benito, eh? Hi ha coses que dius, jo recordo quan aquells nanos del mig del camp, el que venia era Wijnaldum, se'n recordeu això,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però no, doncs el Wijnaldum va sortir molt clar i resulta, oye, doncs aquell tio que es diu Caçador, que és un de petitet allà que corre, cony, però el tio fa collonament, no? I, sí, sí. I tant d'altres, no?
Sí.
I el Barça té una cosa que no té el Madrid ara, que no sé si serà capaç d'inventar-la, que és Pedri, Lamin, rei. Pedri, Lamin, més Rafinha i el porter. Escolti, amb això pots fer molt camí.
Sí, sí.
No, també et dic, la Copa d'Europa, hi ha un dia que has d'agafar la llibreta i te l'has de fotre al cul, per dir-ho ràpidament. I al cap de la Lliga de Madrid no poden fer un gol de contragolpe després de fer-ho més difícil, que són 25 milions d'euros.
Sí, sí. Per això avui, Joaquín, Hansi Flick ha dit que té una bona plantilla, que els nanos joves són molt bons, però que en aquest mercat del proper estiu s'ha de fer perfecte, perquè és veritat que la plantilla és una mica curta i que li fan falta, si el Barça realment vol guanyar la Champions, un parell o tres de peces molt concretes.
Jo, de tot el que ha dit el Tomàs, afegiria algú que a la defensa mani molt.
Sí,
no?
També ho ha dit Flick avui, dir, jerarquia, sí.
És jerarquia, no?
Rei, perdona'm un segon. Sí, és que tot el món del futbol ha fet una gran estafa, que és fer grans jugadors defensors que juguen molt bé la pilota, però no defensa ni un.
Sí. Jo em poso també això. Molt nerviós amb les virtuts que se li suposen ara als defenses, no? Perquè és com oblidar que la primera virtut ha de ser manar a aquella zona, imposar, i això és que... Jo al·lucino una mica amb aquesta vegada mentalitat de que el Barça tal a l'atac és fantàstic, però oblidar que ja ens ha passat als culers per 2 anys seguits que perds partits decisius per vedades d'una mica de juvenils. No? És a dir, fa falta algú que mani darrere i una mentalitat de que a vegades els partits s'han de gestionar i de... diguem, fent coses que no són maques, no?
Mm-hmm. Molt bé. Molt bé, senyors.
Ahir vaig veure, ahir vaig veure la partida aquest de la Junts League, de les Brujas, que són nanos amb 17 i 18 anys, però amb la testosterona i les hormones a tope. Primera part van fer 2 faltes a 3. I digues que no hi són solució.
Sí. Ni una patada, no? Ni una patada, eh?
El Miguel i el Benito, amb 18 anys, i el del Brujas estava a la gran plaça ja tirat per terra. És així.
Senyors, un plaer, com sempre. Tomàs, Joaquín, una abraçada forta als dos. Anem parlant.
Bona tarda.
Bona tarda. Adéu. Seguim.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Barça. Únic objectiu, la Lliga. Quan abans millor. I perquè passi això, s'ha de sumar de 3 en 3. T'ho expliquem amb l'equip del programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça, Celta de Vigo.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Guille Usquiano, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Tres i 41 minuts de la tarda. Ho portava molt bé Paula Badosa, dominava 5-3 al primer set, l'ha acabat perdent. Finalment se l'ha endut l'austríaca Grabher per 7-6, ara comença el segon set a Madrid. A l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Preparant el partit contra el Rayo de dijous.
Importantíssim, 2 dies pel partit, demà roda de premsa de Manolo González a les 4, a les 5 entrenament, i el dijous tots cap a Madrid... En Mau, per exemple, inclòs que ha estat avui visitant la gent a l'entrenament. Després et faig informació de servei sobre Sant Jordi, però de moment escoltem a Thaïs Dolan parlant de la fe que s'ha de tenir en l'equip aquest dijous.
Yeah, we know that,
Sabem que si guanyem el proper partit a camp del Rayo, la gent podrà oblidar tot el que ha passat abans. Si guanyem dijous, ens catapultarà cap a una bona ratxa. Estic convençut.
Hopefully a good run.
No cal baixar el cap. Hem de seguir lluitant. Dolan.
I think we're in a good place. I know the
Crec que estem millor del que diuen els nostres resultats a la Lliga. És dur d'acceptar, però hem de baixar el cap i seguir lluitant. Serà un gran partit entre tots dos equips que volen salvar-se. Serà apassionant.
You know, a lot of fire in this game.
En teoria hauria de ser titular. Dolan, a veure si juga a Milla, si juga a Expósito amb Pol i a dalt el que venim dient aquí, els dos davanters per intentar doncs, pressionar a un Rayo que té moltíssimes baixes. Informació de servei pel dia de Sant Jordi. Eh? A les 12 del migdia... A l'estand de l'Espanyol, carrer Rambla Catalunya, cantonada en Mallorca, tots els jugadors que es pugui, jugadors, gent del club, Puado, Urco, tots allà a signar pòsters, a fer-se fotografies i a fer una mica d'espanyolisme, 8 hores abans de que l'equip es jugui mitja vida i mitja salvació a Vallecas.
Perfecte, hi haurà un gran ambient com sempre i passarem per allà també nosaltres.
Si fa bon dia i estarem per allà fent ràdio també.
En principi sí, ha de fer bon temps, ha de fer solet per la diada de Sant Jordi. El que juga avui és el Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Toca rebre el Betis, que és bon equip, a veure si arriba la victòria que et deixa ja les portes de la salvació matemàtica.
Sí, a veure què fan la resta. Aquesta pausa valorativa és per veure què fan la resta, perquè jo crec que aquest any, si continuen al mateix ritme, dic tots els que estan immersos en aconseguir la permanència, potser la permanència passa més enllà dels 40, segur, i dels 42 que ha xifrat Mitchell com la salvació, jo crec que també. Potser arriba el Betis en un bon moment pel Girona, ho dic perquè ha de fer digestió de l'eliminació europea, encadena 7 jornades de Lliga sense guanyar. Voldrà celebrar l'aniversari d'Isco, que torna a una llista de Lliga. Té la baixa d'Anthony, que està
34,
sancionat.
No?
Sí, senyor.
Isco.
Isco Alarcón, el de Benalmádena, eh? Se'ns fa gran, eh? Però té classe, eh? Sí. Isco Alarcón, sí senyor. Estarà a la banqueta, la llista és de 23 del Betis, que està també en una situació i vides molt paral·leles amb el Girona, perquè hi ha run-run de què pot passar amb Pellegrini a final de temporada. Ho dic perquè en el Girona no és clar si Mitchell seguirà o no. Et deia ahir que hi ha una notícia positiva, tant de bo pugui tenir minuts, això voldrà dir que el partit està ben encarat per part del Girona, Ricard Artero, el jugador de la Bisbal, que fa 3 anys que no juga un partit oficial. Fixa't, així ha parlat Mitchell d'ell.
Sempre hem tingut moltes il·lusions posades en ell. És un jugador que té un nivell tècnic molt alt, té el joc al cap i m'agrada la seva tornada, perquè és molt important per a ell i per a nosaltres també.
A veure si tenim bona temperatura. Em deia el Jorge Martínez que ens acompanyarà a Montilivi, que sí, que la jaqueta fa servei, però que no és gairebé obligada. I un 11 podria ser el format per Gazzaniga en porteria, Arnau, Vitor Reis, Blind i Àlex Moreno en defensa, Witzel i Ivan Martino, Fran Beltrán al mig del camp, bandes per Sigankov, Unagi, que no m'agrada en banda, però vaja, crec que rendeix menys, veritat que sí, sí, com a mitja punta. Lemar, que té gol i està rendint bé a Mitchell, ha recuperat pel futbol de mitja punta, i a dalt Echeverry de fals nou, que ja va
no
fer
la... Perquè no hi ha més, perquè no hi ha més. Echeverry de fals nou tampoc em va agradar massa, la veritat.
I si veus les alternatives, no posaràs a Sigankov, que et dona més coses no jugant de fals nou, sinó en banda, que té passada i que té gol, però perdries... I si no, poses a Estuani, però creus que pot ser un revulsiu, no? 9:45 aquest partit amb l'àrbitre, que té un cognom o cognoms més complicats, crec, de pronunciar de primera. Josu és el nom, Galec Apeteguía, que és navarrès. Aquest senyor s'encarrega del partit, esperem que no sigui protagonista.
Que tingui sort i sobretot encert. Ja hem posat sobre la taula tot el que pot donar de si aquesta jornada 33 a la primera divisió masculina. Demà es pot decidir la femenina. Demà tenim derbi a les 7 de la tarda. La Dani Jarque s'enfronten l'Espanyol i el Barça. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Si el Barça guanya, serà campió de Lliga.
Sí, comença una setmana guapa, una setmana de reptes a les portes d'un derbi que pot donar el segon títol de la temporada al conjunt de Pere Romeu, i després dissabte amb el partit d'anada de les semifinals de les Champions contra el Bayern de Múnich. Aquest migdia, últim entrenament a la Ciutat Esportiva, Mirene Paredes i Salma fent treballar al marge. El tècnic del Barça ha confirmat que les dues jugadores han arribat amb molèsties de l'aturada de seleccions i seran baixa per demà. Patrick, en un primer moment, era baixa pel derbi per un esguins del turmell dret, no està descartada, mentre que Aitana, perquè tingui l'alta, tocarà esperar fins a divendres, pel que ha dit Pere Romeu.
Jugadora importantíssima, evidentment, ens dona molt ritme, molt dinamisme, molt joc, ve de molta inactivitat també, hem de tenir cura i hem de tenir paciència. Ahir va fer un entrenament un pèl adaptat però força complet, avui seguirem amb la mateixa línia, veurem demà, veurem el dijous, però de moment està fent entrenaments quasi totals, així que en breu la tindrem amb el grup.
En breu, diu el tècnic del Barça, l'altra carpeta prèvia al derbi de demà, la Dani Jarque, a les 7 de la tarda, en cas de victòria. Com ho celebrarà l'equip blaugrana al camp de l'Espanyol? Respon Pere Romeu.
Som un equip elegant, som un equip amb principis, som un equip amb valors. Crec que es dona per... O sigui, confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mala sang a ningú. Jo sóc partidari de que quan abans deixes la Lliga sentenciada, millor per tothom, millor pel futur, millor pel que ve.
En cas de no sumar els 3 punts, tocarà estar pendent del que faci el Real Madrid el diumenge al Di Stéfano contra el Ducs de Logroño. La distància amb el conjunt de Pau Quesada és de 13 punts, a falta de 5 jornades per acabar la Lliga.
Quique, a la Dani Jarque hi ha hagut, igual que fan els nois, també en la Lliga femenina, hi ha hagut fotografia, en aquest cas, d'entrenador i entrenadora.
Puntualitat de Pere Romeu, era arribar a Sant Antallà, companyet del Xavi Huarte, el company del servei de premsa del Barça. Molta cordialitat amb la Sara Monfortes, coneixem de fa temps, xerrada inclús d'alguna altra broma, i fotografia amb les samarretes habituals. No? El que veiem habitualment amb els nois, doncs, també amb les noies. Molta seguretat prevista per demà pel, pel derbi, perquè demà haurem d'estar doncs, tots pendents del que passi. Sí, el Barça, sobretot, guanya. Recull el guant entregat per al Pere Romeu i la Sara Monforte.
Ojalá siga així en cas de que es passi. O sigui, vull dir, primer intentarem que no sigui així, sobretot perquè nosaltres serà el que hem sumat, que és per a mi el més important, i a partir d'aquí, si no podem puntuar i acabant guanyant la Lliga, espero que el que ha dit siga així, perquè crec que, bueno, que llavors crec que pel futbol és important i que conforme ha dit, no, que no es faci sang de crec que siga un moment que no crec que siga còmode per nosaltres tampoc, òbviament, però bueno, com dic, i com ho ha dit ell, espero que sigui així.
Sí, senyor, i que la Mapi León es comporti una mica millor del que es va comportar amb la Dani de Caracas.
Hi haurà molta gent a la
Dani
Jarque?
Sí, sí, hi haurà gent, però home, molta gent a la Dani Jarque són 2.500 persones o 3.000. Molta seguretat, avui hi havia l'encarregada de seguretat de l'Espanyol, la responsable Carme Jerez, ultimant tots els detalls també perquè hi ha una mena de zona que està en obres, la qual cosa demà doncs, hi haurà molta seguretat privada també destinada al, al partit perquè, evidentment, és un lloc petit, però és un lloc també difícil, més difícil de controlar, la gent està de peu, la gent camina pels voltants del camú de la ciutat esportiva de Niharque, així que tot surti bé i que cadascú celebri que hagi de celebrar.
Demà estarem pendents. Quique, gràcies.
A tu, xau.
Edu, gràcies.
Abraçada.
Abans de la pausa, tenis. Que volem passar a Caja Màgica. Està jugant, com us deia, Paula Badosa. Seguint el partit, el nostre company Ángel García. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Muy buenas.
La cosa ha empezado bien, pero se ha torcido y ha perdido al final el primer set, Paula, ¿eh?
Sí, de hecho iba ganando 5-3, ha tenido dos bolas de set, lo ha acabado perdiendo en el tiebreak 6-7 ante la austriaca Graber y ahora está 1-1. Un poco desesperada Paula, que ya nos dijo ayer que físicamente ya estaba más o menos bien de la espalda, pero que tenísticamente y a nivel de confianza y tal estaba en un momento bajo y necesita victorias. Veremos a ver si consigue remontar. Ahora la están intentando centrar desde el partido en la desesperación de Paula y por lo menos ha conseguido apuntarse su saque y poner el 1-1 en este segundo set.
Bueno, a ver si lo acaba sacando. Y te tengo que preguntar, Ángel, ¿alguna novedad del tema de Alcaraz? ¿Vamos a llegar a París o no?
Bueno, que hay que seguir esperando. Ha estado por la mañana hoy aquí en el stand de su fundación para echar una mano y se ha vuelto ya para Murcia a recuperarse. Lo importante es esa ecografía de control que se hará en los próximos días y que dirá cuánto ha mejorado la lesión desde Barcelona hasta ahora. Si ha mejorado mucho, más de lo que esperan, pues empezaremos a soñar con Roland Garros. Si la cosa sigue complicada, ya dijo Carlos ayer y lo dejó bien claro en el Laureus, que no va a arriesgar lo más mínimo, que tiene muchos años de carrera por delante y que no puede vivir experiencias pues como la de Dominic Thiem o como la del Potro, que recordábamos en el partidazo anoche, que la muñeca les dejó fuera de una gran carrera por delante. Entonces, bueno, yo todavía soy optimista, para Roma no. Pero para París creo que opciones hay. Ahora, todo depende de lo que salgan esas pruebas.
Ojalá llegue. Ángel, gracias, un abrazo fuerte.
Abrazo, Joan, chao.
De seguida, mes.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Anem al bàsquet, Albert. Sí. Això està muntat així. Ara el Barça ja a l'Eurolliga va de final en final. Avui una altra final per la supervivència contra l'Estrella Roja.
Sí, perquè la gent ho pugui entendre, estem parlant de la repesca del play-off. El play-off el disputen els 8 millors de l'Eurolliga, queden dues places. Anem a la repesca. Primer semifinals i després final. El Barça juga amb el factor pista la segona semifinal. Rep a l'Estrella Roja. Li ha guanyat els dos partits de forma ajustada aquesta temporada. Ha pujat el nivell del conjunt serbi aquesta temporada, però aquest factor pista amb la campanya que està fent el Barça, amb tots els jugadors disponibles, no dic el 100%, però sí disponibles, excepte la Pro Vítola, ha de fer que el Barça vagi, accedeixi a la final del play-off. Ara en parlarem de l'altra semifinal. Sentim el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
Tot i que és dimarts, un quart d'hora més tard de l'habitual, estic convençut de que... estic convençut i necessitem un palau ple, un palau a tope, amb molta positivitat al costat de l'equip.
Aquests 15 minuts que diu Xavi Pascual, aquest decalatge respecte als horaris habituals de joc, que són 8:45, 20:30 al Palau Blaugrana, 8:45, 20:45, que jo crec que es fa perquè en dia laborable pugui arribar encara més gent si és que han de tancar comerços, fer extraescolars o el que vulguin. Si el Barça guanya, passa a la final de la repesca i s'enfrontarà al perdedor del partit que juga avui, 8 del vespre, Panathinaikos Mònaco. Pel bé del Barça, que perdi Mònaco, perquè si perd Panathinaikos no tindrà el factor pista i anar a guanyar a Grècia jo ho trobo molt complicat. Però anem pas a pas, primer guanyar l'Estrella Roja avui i després aquesta final de la repesca serà el divendres.
Que guanyi el Barça, que volem més Eurolliga, volem seguir enganxats. Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Ara ens explicava l'última hora sobre l'estat físic del Carlos Alcaraz, l'Àngel García, des de Madrid. Juan Arias, ahir va estar al partidazo al director del torneig, Feliciano López.
Exterista y director del Mutua Open Madrid pasó ayer por el partidazo para analizar la baja por lesión en la muñeca de derecha de Carlos Alcaraz, que le obligó a abandonar el godó, le ha impedido jugar en Madrid y deja en el aire su presencia en Roland Garros, que comienza el próximo 25 de mayo, torneo del cual es el vigente ganador. Feliciano está seguro de que el tenista murciano tomará la mejor decisión, teniendo en cuenta que, por la lesión y por la edad que tiene, no cree que arriesgue y que juegue el torneo francés.
No creo que ponga en riesgo su temporada, esta lesión. En estos momentos hay que tener un poco de calma, esperar a ver qué pasa y tomar la decisión que se tome pensando un poco más a largo plazo.
Si Carlos tuviera 35 años y a lo mejor es su última oportunidad o piensa que puede ser una de las últimas, pues a lo mejor dices, venga, me la juego un poco, pero no creo que estemos en ese caso de, con la edad que tiene y los Roland Garros que le quedan por delante, tiene que pensar un poco a largo plazo y queda mucho año. Ten en cuenta que desde que se acaba Roland Garros hasta que acaba la temporada quedan dos Grand Slam más por jugarse,
que son Wimbledon y Open USA. Por tanto, creemos que el tenista murciano optará por la máxima prudencia.
Feliciano López ahí al partidazo y al programa d'handbol de Rosca, que dirigeix el nostre company Luis Malvar. Juan, ha estat Iñaki Urdangarín.
Así es, el exjugador se centró en temas exclusivamente deportivos y analizó la buena temporada que está llevando a cabo su hijo Pablo con el Granollers, además de haber sido convocado por Jordi Rivera para la selección absoluta. Urdangarín dijo que existen diferencias evidentes entre sus respectivas formas de jugar. Él era más robusto que Pablo, pero su hijo es más versátil, completo en ataque y defiende cada vez mejor, mientras que el juego de Iñaki empezaba haciendo una buena defensa para luego ayudar al equipo en ataque. No obstante, como padre exdeportista, también le da algunos consejos.
Solemos hablar antes de los partidos, siempre, y luego si hay que analizarlo el rendimiento posterior, pues también. Le ayudo en lo que creo que me puedo meter, que es en lo que, por supuesto, lo que él me pregunte. Y luego también en su preparación ante la competición. La función de un padre no es inmiscuir en lo que hacen los entrenadores, sino que ayudar y soportar y ser realmente la persona que escucha al jugador a ver qué más le hace falta.
Pablo Urdangarín, que es un jugador que con el tiempo ha ido ganando físico, está más fuerte, está más cachas, está jugando cada vez más de lateral que de extremo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien. Italia,
Italia. Hail, superstar!
Ho entès tothom. Bueno, Alejandro Díaz, futbolista mexicà, ja està a la història del futbol. És el primer jugador que anota un gol a la Lliga de Canadà validat sota la llei Wenger del fora de joc, que, si l'audiència no ho sap, està implementada al futbol canadenc de manera experimental. Va ser el partit Halifax Wanderers
Pacífic era el gol que suposava l'avantatge provisional del Pacífic per 0-1. Què va dir el Paco González de la televisió del Canadà quan va veure el gol d'Alejandro Díaz?
He is clearly, and it's clear, clearly offside. But under this rule is
it's clearly offside. Vaja, que era claríssimament fuera de juego.
El lío continua. El lío continua. És que al final la marquis més endavant o més enrere, la línia l'has de posar algun lloc.
Sí, però it's clearly fora de joc. Vaja, que lo del VAR no només és problema d'aquí. Sembla ser que també és problema d'allà. Què hi farem? Depurarem responsabilitats. Bueno, última hora, Batllori.
Última hora.
L'escriptor Jordi Puntí és el guanyador del Premi Internacional de Periodisme Esportiu Vázquez Montalbán, que atorguen conjuntament el Barça i el Col·legi de Periodistes. Ja ha neguit el que dir la seu de bàsquet femení perquè la seva pivot Mia Hollinshed ha abandonat la disciplina del conjunt ilerdenc sense donar cap explicació, i Marco Reus, el tècnic alemany, l'ex del Leipzig, és el successor d'Andoni Iraola al Bournemouth.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, el dia del Clàssic, què preferiríeu? Possible passadís, 30%, guanyar la Lliga, guanyant el Clàssic, derrotant el Real Madrid, 70%. En clau espanyol, toca visitar el Rayo i rebre el Llevant. Signeu guanyar un dels dos partits. Està ara mateix aquesta enquesta al 50%. I en clau Girona, guanya o no guanya avui el Girona davant del Betis? Creieu que guanya el 25%, que no guanya el 75%. Avui hi ha tiempo de juego, tenim jornada de Lliga, juguen al Madrid i al Girona. Que vagi molt bé, seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot.
I això que en Canadà no està negreira.